L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més. Molt cordial la salutació de qui us acompanya. Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en este temps d'actualitat que des de totes i cadascuna de les municipals de les Terres de l'Ebre us oferim conjuntament a través dels serveis informatius de les emissores associades a EMUTE. Som a dilluns, som a 11 de març, comencem el nostre temps d'informació i ho fem com cada dia, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'actualitat que avui encetarem anant cap a Tortosa per destacar aquesta manifestació que ahir acollia la capital del Baix Ebre i en la qual hi participaven més de 2.000 persones, protestant contra les retallades, l'atur i la corrupció. A banda d'aquesta, destacarem també altres qüestions de la jornada, com aquesta protesta dels treballadors de l'empresa ampostina Saica Pac d'Apsa, que denuncien que l'empresa els pretén de congelar el sou durant els propers 5 anys. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprova el canvi de qualificació per tal de poder ubicar el Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic a Deltebre. Per demà dimarts està prevista la celebració de l'Assemblea Constituent del Grup 2027, un col·lectiu que vol afavorir i canalitzar propostes de desenvolupament integral a les Terres de l'Ebre. I avui dilluns entra en funcionament l'autobús gratuït des d'Amposta i Tortosa per connectar amb la línia que va a Barcelona. Se fa saber, busca ajuts per poder finançar el documental que retrata la quotidianitat d'un poble petit com Santa Bàrbara. I des de l'Aldea, avui ens proposen dues qüestions. D'una banda, la celebració d'un curs-taller de pagesia per als joves de la població. Per altra, la convocatòria de la 7a edició del concurs literari i artístic, 21 d'abril. Per últim, com tots els dilluns, repassarem també la jornada futbolística dels equips de les Terres de l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dilluns, propostes que tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació passant en balanç en aquesta manifestació que en el dia d'ahir acollia els carrers de la ciutat de Tortosa. Més de 2.000 persones van protestar en aquesta manifestació marcada per dos conflictes laborals de manera molt especial, els que afecta els treballadors de l'ERO que Ercros vol aplicar a la planta de Flix i a les seues empreses, i també els que afecta els treballadors de PortAventura. De manera excepcional, aquesta marxa de la nostra demarcació Tarragona es va fer a les Terres de l'Ebre per rebutjar la desindustrialització que patixen. Segons publica l'Agència Catalana de Notícies, el conflicte generat per l'ERO d'Ercros, que amenaça part de la plantilla de la factoria de Flix, ha estat la causa per la qual, de manera excepcional, la manifestació contra l'atur i la corrupció de la demarcació de Tarragona s'ha celebrat a Tortosa. Com explicaven els representants sindicals, el Camp de Tarragona ha volgut així mostrar la seva solidaritat per la situació dramàtica de pèrdua de llocs de treball que pateixen les Terres de l'Ebre. Més de 2.000 persones van recolzar aquesta protesta que es va celebrar en un ambient festiu i que començava dividida en tres columnes. Van ser molts treballadors de serveis públics, però també d'empreses privades que denunciaven la pèrdua dels seus drets laborals. El secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Vifredo Miró, denunciava que s'està produint una destrucció del teixit industrial a les Terres de l'Ebre que cal aturar, al temps que agraïa també la solidaritat de la gent del Camp de Tarragona que van acudir en aquesta protesta pels carrers de Tortosa, solidaritzant-se així amb el territori i amb la celebració de la manifestació. Vifredo Miró.
I sortadament perquè és un tema molt dur per als Terres de l'Ebre, el tema de Flix, i és una forma de manifestar la solidaritat del Camp de Tarragona amb l'Ebre, amb una situació dramàtica que s'està produint a l'Ebre de pèrdua de llocs de treball, i per tant la gent surt al carrer i tenim el suport dels nostres companys de Tarragona. S'està produint una destrucció del teixit industrial a l'Ebre que hem de reclamar. Primer que s'ature i, òbviament, introduir elements de millora de les possibilitats del nostre territori, i això passa per renovar una vegada més, per seguir renovant i renovar la Comissió d'Industrialització de les Terres de l'Ebre. Nosaltres hem de tindre una discriminació positiva, per tant han d'haver més inversions i més facilitats per les empreses per a que no es destruïsca totalment el teixit industrial que hi ha a l'Ebre.
Per la seva banda, el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Casador, explicava que els ciutadans continuaran sortint al carrer mentre seguisquen incrementant-se els nivells de pobresa, sobretot dels infants. Josep Casador.
I ens trobem que cada vegada anem a pitjor. La reforma laboral el que ha provocat és milions de persones a l'atur. Les polítiques econòmiques creen recessió. Això encara comporta més problema i més crisi. Tenim un munt de gent a l'atur i moltíssima gent cada vegada més. A Catalunya estem parlant d'unes 110.000 famílies que ja no tenen cap ingrés en absolut. Estem superant tots els nivells de pobresa que hi ha per superar, sobretot afecta la infància. Aquesta situació no pot continuar d'aquesta manera i, per tant, sortim al carrer i sortirem les vegades que faci falta per reclamar un canvi en aquestes polítiques.
Per últim, en remarcar un parell de qüestions. D'una banda, que aquesta de Tortosa va ser una de les més de 60 manifestacions celebrades en el dia d'ahir en ciutats de l'estat espanyol, també a les capitals de província catalanes, en Girona, Lleida i Tortosa, protestant contra les retallades, l'atur i la corrupció. I una última qüestió, i en este cas relacionada amb els treballadors d'Ercros, és l'anunci, en este cas positiu, que el passat divendres feia públic la direcció d'Ercros, que reconeixia que en les reunions celebrades entre la direcció i el comitè d'empresa de la planta de Flix a la Ribera d'Ebre, dijous i divendres passat, reunions celebrades a Madrid, la negociació va avançar. L'empresa s'obria a reduir el nombre d'afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que va presentar el mes de febrer, especialment a Flix, on han calculat que hi podrien haver 50 afectats menys dels previstos inicialment. L'empresa, recordem, plantejava acomiadar 198 treballadors a tot l'estat, 176 dels quals treballarien a Catalunya, i la major part, 156, a la planta de Flix, és a dir, el 75% de la seva plantilla. Ara, amb aquesta informació, en este cas positiva, que caldrà veure com s'acaba culminant, Ercros sabé a suavitzar les condicions d'aquest ERO a Flix.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
I anem ara cap a Amposta. Els treballadors de l'empresa ampostina Saica Pac d'Apsa denuncien que l'empresa pretén congelar els seus sous durant 5 anys. El comitè d'empresa tampoc accepta un augment de les jornades laborals anuals o la flexibilització dels horaris. Des d'Amposta, Amposta Ràdio, és Manel Ramon, qui ens ho explica.
Doncs així és, els treballadors de l'empresa ampostina Saica Pac d'Apsa es van sumar ahir diumenge a la manifestació de Tortosa per fer notar el seu malestar davant les noves mesures que preveu aplicar aquesta empresa del cartó. Com va explicar el president del comitè, Antonio Gallego, la companyia proposa una congelació de sous durant 5 anys, la flexibilització dels horaris depenent de la producció o l'augment de 4 jornades laborals a l'any. Les negociacions fa 4 mesos que s'allarguen. Gallego ha assegurat que els treballadors s'avindran a seguir parlant amb DAPSA si accepten un augment anual dels salaris igual que l'IPC. També denuncien que les propostes de l'empresa incompleixen l'Estatut dels Treballadors. Segons Antoni Gallego, president del comitè d'empresa de Saica Pac d'Apsa, l'empresa els demana una flexibilització dels horaris que obligarà els treballadors a estar a disponibilitat de l'empresa qualsevol dia. També es preveu augmentar les jornades laborals 4 dies més l'any, argumentant que es destinaran a formació. El responsable del comitè d'empresa assegura que, tot i que parlaran, cal arribar a acords sense estridències.
Volem parlar-ne i volem negociar. El que no volem és que ens imposin les coses a la força i en unes condicions, aprofitant la reforma laboral i en alguns casos estar pel baix i tot de l'Estatut dels Treballadors.
Com dèiem, a més, la companyia proposa congelar els sous durant 5 anys, un fet que els treballadors rebutgen frontalment. Diuen que volen parlar sempre que es garanteixi un augment de l'IPC, com dèiem abans, i que no s'imposin les coses a la força aprofitant la reforma laboral. Així doncs, nova polèmica pel que fa al sector empresarial. En aquesta ocasió, a Saica Pac d'Apsa, aquesta empresa instal·lada a l'Aldea, té repercussió a la majoria de poblacions del voltant.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a Deltebre per parlar de qüestions urbanístiques. Ho fem perquè la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat el canvi de qualificació per tal de poder ubicar el Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic a la població. Des de Deltebre, des de Ràdio Delta, és Lluïsa Bertomeu, qui avui ens porta aquesta informació.
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, CUTE, va aprovar el canvi de qualificació del solar on s'ha d'ubicar el futur Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic que el Consell Comarcal del Baix Ebre preveu situar Deltebre, una instal·lació que, si rep la subvenció del Fons FEDER de la Unió Europea, es construiria l'edifici de l'antic sindicat Roser de la Cava, que ara ocupa la sala d'expressions municipal Ramon Calvo i els terrenys adjacents del Sequers. La CUTE ha donat el vistiplau per tal de qualificar la zona com a equipaments. Agustí Serra és el director general d'Urbanisme.
És una permuta d'un solar doncs, que actualment està qualificat de sistema d'espai lliure, zona verda, a un altre que està qualificat de sistema d'equipament públic. Aleshores es tracta, diguéssim, de fer una permuta de reubicar, diguéssim, per tal de tenir una proximitat d'una zona d'equipaments, doncs de permutar, diguéssim, aquesta superfície.
Després d'aquest pas, el projecte de Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic depèn de la subvenció del Fons FEDER de la Unió Europea i l'aprovació per part del Govern Central de l'ampliació d'usos de l'edifici.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem parlant ara del grup 2027, un fòrum que vol facilitar el debat sobre temes d'interès general i tots aquells que afecten les Terres de l'Ebre i els seus habitants de manera oberta i participativa. Aquesta és la primera descripció d'allò que persegueix genèricament el grup 2027. És la definició essencial que apareix als estatuts, la qual es vol aconseguir afavorint i canalitzant propostes de desenvolupament integral sostenible, però també amb una actitud positiva i constructiva i aportant propostes útils i realistes, sovint en col·laboració amb tercers, i fent-se valdre de conferències, debats, col·loquis, congressos, jornades, cursos, publicacions o amb qualsevol altra activitat relacionada. El grup en 2027 el formen inicialment unes 30 persones d'arreu de les Terres de l'Ebre, les quals s'han reunit periòdicament a l'aula 227 del campus de la Rovira i Virgili a Tortosa, ciutat on se n'ha registrat el domicili social a partir de la seva institucionalització com a associació, sense ànim de lucre. El col·lectiu, en tant que és un fòrum d'opinió obert a la participació, és d'un perfil força assembleari i durant el procés constituent s'ha regit per una comissió integrada pels professors Azael Fabregat i Víctor Jimeno, l'advocat Josep Canicio i els empresaris Enric Ginovart i Joan Esteller. D'altra banda, bona part dels seus membres formen part també d'altres associacions o col·lectius, entre els quals destaca molt especialment el de diferents grups de treball destinats a fer aportacions a la redacció del Pla Estratègic i Territorial de les Terres de l'Ebre. El nom, Grup 2027, és l'evolució del número d'aula de la Universitat Rovira i Virgili, on s'han celebrat totes les reunions. Aquest espai, l'aula 227, ha vist com se li introduïa un zero entre les dues primeres xifres per a que d'aquesta manera hi hagi una major projecció i expectativa temporal per fer aportacions que al capdavall permetin assolir o, si més no, imaginar un futur millor. Pel que fa als grups de treball, de moment s'han iniciat els de Identitat Ebrenca, Patrimoni i Mitjans de Comunicació, Nous Sectors de Desenvolupament, Educació, Energia i Reserva de la Biosfera, pel perfil dels primers inscrits. Hi ha professors, empresaris, activistes culturals i socials, periodistes i biòlegs, entre d'altres. Tots els integrants subratllen que el grup està obert i que tothom s'hi pot inscriure. El grup 2027 es va presentar públicament el mes de desembre passat i té previst de celebrar la seva assemblea constituent demà dimarts, dia 12 de març de 2013. Tanmateix, al voltant d'aquesta data, ha estrenat pàgina web elaborada per l'enginyer Enrique Guinovart i logotip i imatge corporativa, obra de la dissenyadora Antònia Ripoll de l'Escola d'Art d'Amposta. I parlem ara d'una qüestió, bona notícia, positiva per als usuaris de les línies d'autobús de poblacions com Tortosa i d'Amposta. Ho fem perquè el Departament de Territori i Sostenibilitat, els ajuntaments d'Amposta i Tortosa i l'empresa IFE, que explota les concessions urbanes i la línia regular amb origen i destinació a Barcelona, han arribat a un acord per a la promoció de l'ús del transport públic a les Terres de l'Ebre. Un acord que passa per oferir transports gratuïts de les línies urbanes de Tortosa, la L1, L2 i L3, L3 i les línies urbanes d'Amposta, L1 i L2, per connexionar amb el bus que va o torna de Barcelona. Així, el bitllet a Barcelona es podrà adquirir al mateix autobús urbà i l'usuari tindrà 30 minuts de temps per poder fer el transbordament per canvi de transport. El nou servei es posa en funcionament just avui, dilluns 11 de març. IFE ofereix des d'aquestes dues poblacions, Amposta i Tortosa, amb 7 expedicions diàries per sentit a Barcelona, wifi i premsa gratuïta als trajectes i un descompte del fins al 50% si s'adquirix el Bono 10, que també es pot comprar per internet a la pàgina web ife.es. Aquest abonament no té data de caducitat i també es pot utilitzar als transports urbans d'Amposta i Tortosa. Pel que fa als trajectes urbans municipals, es podrà utilitzar des de qualsevol parada urbana dels dos municipis en totes les franges horàries de les 5 línies urbanes. Tots els desplaçaments urbans són gratuïts amb aquesta promoció. La finalitat és potenciar i fomentar l'ús del transport col·lectiu urbà i interurbà. IFE, amb destinació Barcelona, renova la flota i dota de vehicles d'última generació amb motoritzacions baixes en emissions de CO2, amb front Collision Guard, 75 centímetres entre seients i motors Euro 5, amb tecnologia AdBlue, entre d'altres prestacions. Aquesta nova oferta es posa en marxa tot just quan han començat els treballs del Pla de Millora del Transport Públic a les Terres de l'Ebre. Aquest pla, que estarà acabat a la tardor, proposarà les diferents actuacions que cal dur a terme per tal de millorar les connexions viàries i ferroviàries a la zona, com millores en els horaris, la freqüència i la qualitat del servei de transport públic.
Informatiu inútil.
Se fa saber busca ajuts per poder finançar el documental que retrata la quotidianitat d'un poble petit com Santa Bàrbara. L'autora, barcelonina de pares planers, posa en marxa un micromecenatge a través del projecte Verkami per tal de poder fer front a les despeses de producció d'aquest documental, un documental que s'estrenarà en el marc de les Jornades Culturals de Santa Bàrbara i també al mes de maig ho farà a la ciutat de Barcelona. Des de Santa Bàrbara, a la Plana Ràdio, és Josep Roig, qui en té més dades.
A finals del passat 2012 informàvem que Zoraida Rosselló, una jove planera encara que viu habitualment a Barcelona, estava posada de ple en tirar endavant un projecte audiovisual que vol retratar el dia a dia d'un poble amb la seva gent i les seues costums, en definitiva la quotidianitat que potser ens passa desapercebuda a la gent que hi vivim, però que vist des de fora té un destacat valor identitari. Òbviament, el poble triat era el dels seus pares, Santa Bàrbara. Zoraida deia que el documental pretén ser una reflexió del passat i una observació de l'actualitat, buscant i retratant personatges que podrien ser caricatures de la quotidianitat, com el pagès que fa teatre a les seues hores lliures o la mestressa de casa que fa de locutora a la ràdio del poble, entre altres. Zoraida deia que pretén també constatar com cada vegada més als pobles hi queda menys gent jove.
Potser l'únic missatge que pot haver-hi, que queda molt explícit, és que d'alguna manera se vol remarcar que als pobles cada vegada hi ha menys gent jove, con lo qual això porta que la transmissió cultural d'aquell indret se vaigui perdent a poc a poc. Molts dels personatges s'han buscat per a retratar aquesta vida quotidiana del poble, s'han buscat personatges molt caricaturescos i ja s'ha buscat intencionadament exagerar-los. Són com caricatures de persones que poden viure aquí, com és l'agricultor que fa teatre, la locutora de ràdio que té la pila d'anys, una immigrant que parla una mescla de tortosí castellà.
Ara el documental que s'anomenarà Se fa saber, al·ludint als bans que a molts pobles encara es fa a través dels altaveus municipals, està ja pràcticament enllestit i segurament s'estrenarà a Santa Bàrbara a les properes Jornades Culturals. Abans, però, cal buscar el finançament per poder acabar amb la producció i és per això que la promotora ha decidit buscar la fórmula del micromecenatge obrint un projecte Verkami molt especial. L'escoltem.
Ara he vingut en formato cazarrecompenses. Per què? Perquè vull encetar un projecte Verkami que consisteix en una financiació mitjançant micromecenes. Això vol dir, per a fer-ho, tu, quan reps un mecenes, el que normalment s'estila és donar una recompensa. És a dir, si a mi algú em dona 5 euros, jo igual li regalo el DVD del documental i una botelleta d'oli, ¿vale? Para que nos entenguem. O el DVD, una botelleta d'oli i una visita guiada pel poble, o el que sigui. I ara, el que he vingut jo a fer estos dies al poble és buscar gent que m'ajude per a les recompenses del micromecenatge.
El documental Se fa saber sobre Santa Bàrbara pot ser una bona eina promocional del municipi, tenint en compte que, segons dia la mateixa Zoraida, este mes de maig proper s'estrenarà també a Barcelona i fins i tot s'ha demanat per a la mostra de films de dones que es fa anualment a la capital catalana.
El recorregut de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'aquesta jornada passa també per l'aldea i ho fa per un doble motiu. D'una banda, per informar que des de la regidoria de joventut d'aquesta població s'està preparant un curs taller de pagesia per als joves de la població. La inscripció és ja oberta al casal de joves de l'aldea o bé trucant al telèfon 977 45 19 61. El curs està previst que comenci el proper mes d'abril. Per a més informació, tots els interessats no han de tindre dubtes si ho desitgen en posar-se en contacte amb la regidoria de joventut, recordem, per participar d'este curs taller de pagesia. I sense moure'ns de l'aldea, hem de destacar avui també propostes de caràcter cultural, en este cas en forma de concurs, perquè enguany s'ha tornat a convocar i és ja la 7a edició el concurs literari i artístic 21 d'abril. Un concurs en modalitat de prosa, poesia, pintura i fotografia que enguany tractarà sobre les tradicions i els oficis antics. Totes les persones interessades en participar poden presentar els seus treballs tant en la modalitat de prosa, hauran de ser temes lliures escrits en llengua catalana amb una extensió d'entre 10 i 20 fulls mecanografiats a doble espai i per una sola cara com a màxim. Hi haurà també un premi de poesia al qual podran optar tots els reculls de poemes sobre les tradicions i els oficis antics escrits en llengua catalana amb una extensió mínima de 5 poemes i en la modalitat de pintura hi haurà dues categories. La categoria jove, reservada exclusivament per a nois i noies d'entre 9 i 14 anys residents a l'aldea, i la categoria general, en la qual s'admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcades amb la motllura senzilla o llistó de fusta. El tema haurà de ser sempre les tradicions i els oficis antics. La tècnica, en este cas, pot ser lliure. I per últim, hi haurà també un concurs de fotografia en el que hi podran participar persones que tinguin més de 12 anys amb tècnica lliure i també sempre amb la línia temàtica del concurs. Els treballs es poden presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament de l'Aldea com a data màxima fins al 31 de març en horari de 10 del matí a 2 del migdia. Cal dir també que tots els premis tindran dotació en metàl·lic, en el cas de la prosa 80 euros, els mateixos que també s'emportarà el guanyador de la poesia. El premi de pintura categoria jove per a joves aldeans tindrà una gratificació de 20 euros i el guanyador de la categoria general de pintura s'emportarà 100 euros. Per últim, 50 seran els euros amb què estarà dotat el premi de fotografia. Un premi, el concurs literari i artístic 21 d'abril, que un any més organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea en col·laboració amb el Departament de Comerç, Turisme i Consum, la Diputació de Tarragona i la Caixa. Per a més informació sobre les bases, podeu trucar al telèfon 977 45 00 12 o, si ho preferiu, enviar un correu electrònic a l'adreça cultura@laldea.org.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Hola, sóc Josep i cada setmana, els dilluns a les 8 de la tarda, et presento a aquesta emissora Catalònia. Catalònia és un temps de ràdio temàtic dedicat a la nostra música, als nostres músics i a alguns trets característics de la nostra cultura com a poble. Música de banda, el disc català de la setmana, l'aportació dels veïns occitans, el cicle de l'any segons Amades, Bojos pel Ball i la música lliure són les seccions amb les que procuro fer-te passar gairebé una hora entretinguda i molt nostra cada setmana. Catalònia. Catalònia t'espera els dilluns a les 8 de la tarda i a aquesta mateixa emissora.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I com tots els dilluns, dediquem els últims minuts del nostre informatiu a repassar la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem, com sempre, amb la tercera divisió, on tenim un equip de les nostres comarques, com és la Unió Esportiva Rapitenca. Una Rapitenca que en aquesta jornada sumava un punt més a la classificació gràcies a l'empat aconseguit en el seu desplaçament al camp de la Muntanyesa. 2-2 va ser el resultat final d'este partit, que fa que, com diem, els rapitencs se situen amb un punt més i ara ja en sumen 39 en setè lloc a la classificació, una classificació que amb 59 punts encapçala l'Olot. Pel que fa a la primera catalana, cara i creu per als dos equips de les nostres comarques. La cara per a l'Amposta, i aquesta victòria a domicili en el seu desplaçament al camp del Cervera, els ampostins aconseguien d'imposar-se per 1-2 al camp del Cué i així sumar 3 punts més a la classificació. Per contra, la sorpresa de la jornada i també la creu per als interessos de les Terres de l'Ebre, la dona Lascó, que va caure jugant com a local, derrotat per 0-1 davant el Vilanova. De tota manera, Lascó continua com a líder, tot i que se li acursa el marge. En este cas, suma 51 punts, és primer, el Sanfeliuenc segon en té 50. Els ampostins són sisens amb 39. Pel que fa a la segona catalana, els resultats en el grup 6è d'aquesta 23a jornada de campionat van ser l'Ampolla 3, el Catllà 1, Sant Pere i Sant Pau 2, la Cava 4, Vilaseca 1, Salou 0, Cunit 0, Roda de Barat 3, Cambrils 0, Remolins Vítem 1, Gandesa 3, Catalònia 1, Jesús i Maria 1, Roquetenc 2, Calafell 2, Alcanar 2 i Tortosa 2, Camp Clar 0. És líder, l'acaba amb 51 punts, seguit de l'Alcanar amb 47. A la tercera catalana, grup primer, també 23a jornada de campionat i els resultats del grup, els següents. Pinell 2, Santa Bàrbara 3, Camarles 2, Tortosa 0, La Sénia 4, Mora la Nova 2, Aldeana 2, Flix 1, Campredó 1, Ulldecona 4, Horta 1, Perelló 1, L'Ametlla 2, Sant Jaume 0 i Vilalba 4, Tivenys 2. El partit del Tebre Olímpic Mora d'Ebre va ser suspès. A la classificació, el Perelló és líder amb 49 punts, seguit de l'Olímpic Mora d'Ebre, que en té 46. I acabarem amb el grup 20è de la quarta catalana, en este cas 22a jornada de campionat i els resultats: Catalònia B 1, Godall 0, Alcanar B 3, Batea 1, Montells 2, Arnes 1, Roquetenc B 2, La Galera 3, Remolins Vítem B 0, Corbera 1, Jesús i Maria B 0, Xerta 1, Deltebre B 1, Tivissa 1 i Ginesta 2, Benissanet 2. És líder el Corbera amb 57 punts, seguit de l'Alcanar B amb 54.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps d'hivern vol tornar a Catalunya els pròxims dies després de la bonança de les últimes hores a moltes comarques i la que tenim avui, això vol canviar. Ara en parlarem. De moment avui, lleuger descens de les temperatures, poc perceptible. Aquesta tarda algun ruixat aïllat al Pirineu, poca cosa de forma dispersa, cota de neu baixant cap a 1.300 metres i en principi temps tranquil a gran part de Catalunya amb aquest vent de l'oest al sud-oest que pot bufar, com ho va fer ahir, moderat en algunes comarques sensibles, aquests vents més aviat aponentats. De cara a demà, pendents de la inestabilitat que el centre i nord de Catalunya aquest cop afectarà en forma de ruixats, localment algun nucli tempestuós. Ruixats localment moderats, cota de neu que anirà baixant cap als 900 metres, fins i tot 700 a l'extrem nord del país de cara a demà al vespre-nit. I tot això pendent d'un descens molt més marcat, molt més fort de les temperatures entre dimecres i dijous.
La previsió del temps i aquesta baixada de temperatures prevista per les properes jornades ens han apropat un dia més a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Avui, dilluns 11 de març, al control i edició d'aquests continguts oferits des de les diverses municipals associades a EMUT, ha estat qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, passeu molt bona tarda, fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.